Mira, continuem parlant de temes de relacions, però ara relacions a grosso modo, perquè estem parlant de grups de persones i no pas d'una parella en concret. Ho farem amb una persona que durant 15 anys va ser psicòloga de la Barça, que diu que només aprenem i recordem el que realment ens emociona. Diu, només el que fem amb passió és l'únic que val la pena. El seu últim llibre, La revolució emocional, de l'any passat, pregunta als lectors de què serveix viure més temps si ho fem sense sentiments. Amb nosaltres avui, Imma Puig, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Escolta, com que vas ser psicòloga del Barça durant molts anys i suposo que hi ha moltes coses que no pots explicar, si faig alguna pregunta que no toca, tu dius, això no ho puc explicar. Així estem els dos lliures de... Tu no sents la pressió de dir, ah, ara ens ha dit que no puc, i jo puc... No ho faré, tampoc, no preguntaré per... I el Messi, què? Però és inevitable que algun tema pugui sorgir. Ens posem d'acord amb això, no?
Sí, saps què passa? Que tot el que interessa no ho puc explicar. I tot el que puc explicar, igual
no interessa. Doncs, Imma Puig, moltes gràcies per haver vingut al programa.
Encantada, quan vulgueu, torno.
De tota manera, sí que hi ha elements importants. Per exemple, abans que tu arribessis al Barça, no hi havia la figura d'un psicòleg o una psicòloga responsable de la motivació i de tenir cura una mica del coco dels jugadors, no?
Però fixa't que no només... És cert, no hi havia estat mai en la història del club, però no només per motivar-los, sinó per motivar-los, sinó per cuidar-los. És a dir, cuidar és una paraula que és tan extens el seu sentit, perquè cuidar vol dir reconèixer, cuidar vol dir escoltar, cuidar vol dir posar límits, cuidar... És tan ampli que només cuidant a la gent, ja la gent no perd la motivació, la gent se sent millor, la gent, si se sent reconegut, només vol fer coses molt ben fetes perquè li tornin a reconèixer, perquè de fet som addictes al reconeixement, tot ho fem perquè ens reconeguin.
Quan un té cura i cuida esportistes del rendiment, com el cas del Barça, però també n'has fet d'altres, que tampoc els pot explicar, però són molt interessants. Per exemple, pilots de Fórmula 1 o de MotoGP, per exemple. Serveix el que es cou en aquell entorn per fer analogies després al món de l'empresa, al món de la societat, o és tan diferent que potser no es pot extrapolar amb aquesta facilitat?
Fixa't que, curiosament, és exactament el mateix. És a dir, jo treballo igual. Quan treballo amb un equip de futbol, amb un equip de bàsquet, amb un restaurant, amb l'equip d'un restaurant, amb una empresa multinacional, amb una empresa familiar, és exactament el mateix. Tot i que a vegades em diuen, mira que treballes amb coses diferents, tu. Jo sempre dic, no, no, jo treballo sempre amb el mateix, amb persones. Els que fan coses diferents són els meus clients.
Mm-hmm. Tu vas arribar al Barça perquè vas proposar-ho tu, oi? Tinc entès?
A veure, és una llarga història perquè durant el Dream Team del Johan Cruyff jo ja treballava a la meva consulta amb algun que altre jugador.
Amb algun que venia per allà.
I bé, això va anar evolucionant, ells ho van anar comentant, van anar insistint amb el temps i finalment doncs vam acordar doncs que valia la pena. És a dir, en aquell moment era el doctor Borrell que insistia molt, i després va ser el doctor Jordi Ardèvol, cap dels serveis mèdics, però sobretot el doctor Jordi Monés, que formava part de la directiva, i va veure doncs, que això era un bàsic.
I quan tu vas entrar hi havia Rijkaard d'entrenador?
Exactament.
Els entrenadors poden ser complicats de gestionar, també, perquè veuen que un psicòleg o una psicòloga pot ser un perill pel control que tenen ells de l'equip, o depèn?
Quan això ho viuen així és per desconeixement, per ignorància. Perquè...
T'hi deus trobar, no, sovint?
Sí, cada cop menys. Clar, jo fa 38 anys que estic treballant en aquest àmbit i jo he viscut des de...
I es poses al seu lloc de seguida,
De sentir-me, per exemple, a mis hombres los enseña un hombre en el campo, ara, no una mujer fuera, això fa 38 anys m'ho vaig sentir, i en canvi ara et diuen, escolta, ajuda'ns, perquè hi ha coses que tenen a veure amb la gestió de les persones o del grup o de l'equip, amb situacions tan siguin bones com no tan bones, i a veure, què ens pots aportar? Aquest és el gran canvi que hi ha hagut.
Clar, deu ser difícil, perquè nosaltres, quan veiem partits del Barça o esdeveniments esportius, no? Clar, estem asseguts al sofà o al camp, mirant el partit, criticant, com falles això, perquè aquest no surt amb el que està guanyant, perquè no corre més i tot plegat, no? Però clar, som incapaços de tenir l'empatia de ficar-nos a dins del cap d'una persona perquè, primer, hi ha un cert sentiment d'enveja, no?, de dir,
oi,
aquest està cobrant no sé quants milions d'euros, i jo prou feines arribo a final de mes i a sobre no corre, no? Però, clar, gestionar el cap d'un esportista del rendiment ha de ser molt complicat, perquè està sotmès a pressions que nosaltres segurament no ens podem ni arribar a imaginar. M'imagino només, per exemple, un penal al minut 90 que pot determinar una Champions, per dir alguna cosa. Jo, és que ploraria, no podria xutar aquell, fer aquell xut, és impossible per mi.
Per tu sí, però afortunadament per ells això no és la primera vegada que ho fan. És a dir, ja de ben petits estan acostumats a anar assolint moments de responsabilitat amb el seu equip a l'edat que tinguin, és a dir, als 10 anys ja la tenen, als 12, als 16, és a dir, afortunadament, segurament si amb ells els diguéssim que han de fer el que estàs fent tu, serien ells els que estarien bloquejats. Afortunadament, tot ho anem aprenent progressivament. És cert que hi ha moments que hi ha més pressió que uns altres, però aquesta és la gran diferència entre un jugador, un bon jugador i un jugador excel·lent. Com gestionen aquests moments de pressió? Perquè n'hi ha que el viuen com un repte i n'hi ha que ho viuen com una amenaça. El que el viu com un repte és a dir, a veure si sóc capaç de... Això et dona una empenta, una confiança, una tranquil·litat. Si ho vius com una amenaça, ai, si el fallo, què passarà si m'equivoco? Llavors és quan et bloqueges. Però aquesta és la gran diferència. Els grans jugadors, tot el que nosaltres considerem pressió, ells ho viuen com un repte, com algo que inclús et diuen... Bueno, ara comencen a passar coses. És a dir, ho viuen, disfruten. Perquè si no estàs disfrutant amb el que fas, no ho faràs tot el bé que pots fer-ho.
Abans deies que no només és motivar, sinó que en general és tenir cura dels jugadors, però també una cosa que experimentem des de fora, no? La idea de com un jugador com Messi, per exemple, o qualsevol d'aquests que guanyen tants diners, que ho han fet tot ja a la seva carrera professional... Bé, al Messi li falta la selecció, diguéssim, guanyar un Mundial, però és l'única cosa que li faltaria per ser perfecte, no? Però d'on treuen la motivació perquè no estan pensant en el sou quan estan damunt del camp? És evident, estan jugant, i només estan jugant. Però també és veritat que si, coi, has guanyat no sé quantes Champions, no sé quantes lligues... Escolta, doncs, si perdo o guanyo, potser ho relativitzo tot molt, no?
Sí, però és que el que... És cert que ells no pensen en els diners, eh?
No,
ells no. Vaja, jo, en tants anys, no he sentit mai a la consulta que cap jugador m'hagi parlat de diners. Parlen dels sentiments, de les emocions, de com es senten... Però és... El que sí que passa és que el que li agrada guanyar, li agrada sempre. Llavors, encara... No, ells tampoc van comptant el que tenen i mira, ara ja com que tinc tant, no cal que m'esforci. No. Amb ells els igual. El que li agrada guanyar a tot i sempre. I aquest és l'impuls que els hi dona. És a dir, no... Ells sempre que comencen a fer alguna cosa volen guanyar. Els és igual la història passada.
Clar, aquest tipus de gestions que fan els jugadors, en realitat, no, potser no es diferencien tant de les persones famoses en general, no? Perquè ells han de gestionar l'èxit i la fama, i aquesta pressió que comentàvem abans no és només la pressió en el terreny de joc, sinó la pressió de ser un personatge públic.
Justament. És a dir, no hi ha diferències entre una persona pública, que sigui quina sigui la seva feina, perquè doncs, els reconeixen, a vegades no sempre estàs de bon humor. Llavors, que algun dia algú vingui i tinguis una cabòria al cap i et vingui, ai, una fotografia, un autògraf, ai, jo, tal i qual... Penses, i en canvi hi ha dies pues, que tots tenim dies que estem més contents i més amables, i si et venen, doncs... Clar, gestionar això, aquesta invasió a la teva vida privada, tenint... O sigui, el primer impuls és, això és la meva vida privada. El següent, que és racionalitzar-ho, de dir, bueno, però forma part de la meva feina... Tot i que no és exactament el que posa el contracte, perquè moltes vegades el contracte posa que han de fer unes coses, però després hi ha tot uns afegits que influencien en la teva vida que no estan en el contracte i que has d'anar-te adaptant i els has d'anar entenent i els has d'acceptar pel teu benestar, simplement.
Estem parlant avui a l'Estiu de Gràcia amb l'Imma Puig, que és psicòloga i que, com deien, durant 15 anys va ser psicòloga del Barça. Jo amb això que no vull dir res, però quan ella va ser psicòloga del Barça durant aquests 15 anys, el Barça va aconseguir 9 lligues, 6 copes del rei, 4 Champions, 3 supercopes d'Europa, 7 supercopes d'Espanya i 3 mundialets de clubs. Per què no tornes, sisplau?
Mira, en aquest cas, a mi sempre em fa pensar en el que va dir Pavel Slofil, que era l'entrenador de l'Steffi Graf quan va assolir ser la número 1 del món. Li van dir què se sent quan un és l'entrenador de la millor jugadora del món. I ell va dir, doncs, penso que afortunadament el dia que m'ho va proposar, jo li vaig dir que sí, que seria el seu entrenador, perquè si hagués dit que no, ella ara seria la número 1 del món i jo no seria el seu entrenador.
No volem parlar només del Barça, evidentment, però una última qüestió, que no sé si em pots parlar d'això o no, però com que va transcendir l'opinió pública i en vam saber de la depressió d'Iniesta, per exemple, perquè ell en va parlar i va transcendir molt, en un moment en què ho estava guanyant tot. I això també sobta molt, no? Que una persona que està no fregant amb la punta dels dits a l'èxit, sinó que està immers directament en l'èxit, pugui estar deprimit, no?
Mira, habitualment no parlo mai dels pacients, però en aquest cas, com que ell ho ha fet públic, als mitjans, al llibre sobre la seva vida...
I està molt bé que ho fes, també, perquè ajuda moltes persones que viuen la depressió una mica amagats i sense ganes de dir-ho, eh?
Està bé perquè ha fet un gran favor a molta gent que està en situació com estava ell i creuen, com bé dius, doncs, que això s'ha d'amagar i que això no pot ser que a mi m'estigui passant. Perquè tenim la idea de que només podem tenir una depressió si tenim problemes. És a dir, si tenim algun problema de salut, de feina o algo que no ens va com voldríem, però una depressió no només es té quan tot va malament o quan alguna cosa et va malament. Perfectament, quan tot et va bé, pots tenir un moment en el que aflora tot el que t'ha passat abans en alguns moments, i quan estàs molt bé, aprofita per sortir. Llavors ningú ho entén, perquè llavors és molt més difícil, perquè la gent entenem que algú que té un problema estigui deprimit, i llavors ens acostem per ajudar-lo. Però si tu ho tens tot, no pot ser que tinguis una depressió. I va ser molt generós, jo entenc que va ser molt generós, perquè això ha ajudat a molta gent a que pugui veure que no és ni res dolent, que té solució, i aquesta va ser la seva finalitat. Va dir, jo vull que la gent sàpiga que això li pot passar a tothom i que buscant l'ajut d'un professional pots ensortir-te'n, inclús molt millor del que estaves abans. Una de les preguntes que em va fer va dir, jo podré tornar a jugar a futbol com ho feia? I jo li vaig dir, no, com ho feies, no. I clar, es va quedar mirant-me i dic, probablement molt millor. I així va ser, no? Després va vindre el Mundial i va vindre el...
Ah, ara vull que siguis la meva psicòloga, per favor. Et dono unes quantes paraules, a veure què me'n dius. Egoisme, per exemple.
Sí, egoisme.
És una cosa negativa, positiva?
No, és bàsic, l'egoisme és bàsic i a més...
Ja no estem parlant d'esport, eh?
No, amb la vida en general. L'egoisme és tan important que és bàsic per la supervivència. A l'ésser humà, sense l'egoisme no sobreviuria. Però hi ha la societat té un concepte molt pejoratiu de lo que és l'egoisme. Té lloc perquè estem immersos en una cultura que està basat en una religió judeocristiana, que et diu que primer va l'altre, que has de pensar en l'altre, que tu has de donar el que tens a l'altre, i això no ens ajuda. Però si només ho veiem des del punt de vista humà, no el moral o religiós, que no és el meu tema, sinó el de supervivència, si hi ha menjar per un i són dos, qui sobreviurà? El que se'l mengi.
Clar.
Però tenim aquesta connotació tan, tan desagradable de l'egoisme, però és... Hi ha un fet que ens ho posa molt clar. Quan faig xerrades o quan explico aquesta qüestió, sempre hi ha algú entre el públic que em diu, estic d'acord amb tot el que he dit, menys amb lo de l'egoisme, perquè jo tinc uns valors i jo a mi m'han educat i m'han format d'una manera i amb això no puc estar d'acord. Després de diversos intents de donar-li explicacions al respecte, sempre hi ha un exemple que és molt clarificador, i és que tots algun cop hem agafat un avió i quan ens estan donant totes les explicacions de les portes on estan i els salvavides i tal, hi ha un moment que diuen, en cas de despressurització de la cabina, baixarà una mascareta amb oxigen, posi-se-la primer vostè i després posi-la als altres. És a dir, és evidentíssim. I sembla que el tema desgraciat del Covid m'acaba de donar la raó. Perquè què ens diuen? Primer tu protegeix-te de que ningú et contagiï, que tu no contagiïs a ningú. I així anem tots molt millor.
Mm-hmm.
És a dir...
Ara que estàs al tema de la Covid, que era una pregunta que tenia per després, però ja la trec ara. Ens estan demanant que nosaltres, de manera voluntària, fem una sèrie de coses, per exemple, però no ens estan obligant a fer-ho, no ens imposen com abans durant el confinament. És un error, això? Ens haurien de dir, és obligatori quedar-se a casa, és obligatori fer... Perquè ara que és obligatori posar-se la màscara, la majoria, el 99% de la gent, porta la màscara. Però si ens haguessin dit, això de la màscara és millor que us ho poseu, és una recomanació, però perquè sembla que l'ésser humà, davant d'una imposició, digui, doncs ara no vull fer-ho, no? Encara que sigui raonable l'imposició.
És curiós perquè en aquestes situacions realment no hi ha resposta absoluta per saber què és el que s'hauria de fer. Principalment perquè no sabem a qui ens estem dirigint. És a dir, no tenim una estadística de quants hipocondríacs, de quants histèrics, de quants neuròtics, de quants psicòtics tenim. Llavors, quan tu envies un missatge a algú, a una població, has de saber a qui l'estàs enviant, perquè si no, el que ajuda amb un no el perjudica amb un altre. Per això que és una situació en la que si fas A, malament, i si fas B, també, perquè és impossible que el missatge que tu enviïs tothom l'interpreti i el segueixi de la mateixa manera, perquè són absolutament diferents. Ara, això sí que va molt a cultures, també. Uh-huh. Hi ha cultures que els dones un consell de salut pel bé de tothom i de seguida no cal que els ho imposis, ja ho fan.
L'oriental, per exemple.
Exacte. I en canvi n'hi ha unes altres que, justament com que et diuen que ho has de fer, ja apareix la transgressió, la picaresca. Justament. És que amb això hi ha un exemple que és molt il·lustratiu de com les cultures i com les persones reaccionem de diferent manera en funció de la cultura i dels valors que ens han transmès des de ben petits. Per exemple, posarem el mateix exemple per tres tipus de mares que estan transmetent cultura i valors. Agafarem la mare mediterrània o llatina, la saxona i la nipona. La situació és la mateixa. És el primer dia que li donen al seu fill petit papilla salada. Llavors, ho ha preparat amb molta il·lusió, té el nen assegut a la trona, i la mare mediterrània llatina què fa? Primer, li dona la primera cullerada. Què fa un nen petit el primer dia que li dona alguna que no té res a veure amb el que...
Home, doncs ho treu.
O escup.
Normal.
La mare mediterrània llatina, després de donar-li totes les cullerades i el nen anar-ho traient, està tota la taula, fet un fàstic, el plat està mig buit, el nen no ha menjat res. Què li diu la mare mediterrània llatina? Li diu, hijo mío, si no comes, te mato. Què rep aquell nen? Aquell nen, el primer que rep és que per solucionar un petit problema, és a dir, que avui no menjo, en crearem un de gran, hi haurà un assassinat. Que el grau de decibelis amb el que es diuen les coses té a veure amb l'interès que hi estàs posant i que les amenaces no es compleixen mai, perquè el nen té 7 anys i li continuen dient que lo maten. La mare saxona, davant de la mateixa situació, què fa? Diu, fill meu, si no menges, et moriràs. És a dir, jo, com a mare, estic complint amb el que tinc que fer. Tu no. Les conseqüències i la responsabilitat serà teva. Per això reaccionen tan diferent en segons quins països. I la nipona, amb el mateix cas, diu, fill meu, si tu no menges, jo em moriré. Aquí inocula la culpa, que és un bloquejant important a qualsevol...
Mare de Déu. La Rita té unes quantes preguntes preparades per l'Imma Puig, i amb això acabarem, Rita?
Sí, jo et vull proposar que posis en pràctica les teves habilitats com a psicòloga. Ara hem passat de la teoria a la pràctica i t'he buscat per internet persones que necessiten aprendre a gestionar les seves emocions per les xarxes socials, que sabem que són un lloc complicat per aquest tipus de coses, no? Per exemple, hi ha persones que després de la pandèmia estan angoixades i canalitzen la seva ira i els seus mals nervis a través de Twitter, que ja és una xarxa coneguda pel mal rotllo. Hem trobat el tuit d'una persona, de la qual no direm el nom, evidentment, que diu, nens imbècils que passem de tot, va per vosaltres. Quan aneu pel carrer sense mascareta i foteu al cap mig pam dels vostres amiguets perquè heu de fer una merda d'Instastory o una porqueria de TikTok, us infecteu. Després aneu a veure els avis i els mateu. Aquesta persona... Què li passa? Té problemes d'ira, està angoixada i s'ho dissimula amb aquests atacs. Què hauria de fer per calmar-se?
Mira, qualsevol situació és viscuda tal com tu vius la vida. Uh-huh. És a dir, són moments de poder mostrar com estàs vivint tu la teva vida. Hi ha gent que la viu amb ira, hi ha gent que la viu amb il·lusió, hi ha gent que la viu amb ràbia, amb la qual tot el que veiem a les redes socials o qualsevol manifestació, hem de pensar que aquesta persona és la forma amb la que viu la vida.
Molt bé. Una més.
Un altre ús de Twitter, que és vanagloriar-se de la intel·ligència d'un mateix, no? Així, millorar una mica l'autoestima d'un mateix, però dient coses que potser no són del tot veritat. Què li passa a la persona que ha fet aquest tuit? Diu, perdoneu, perdedors i haters, però el meu coeficient intel·lectual és molt alt, i això ja ho sabeu. No us sentiu estúpids o insegurs, que no és culpa vostra.
Fixa't, quan algú necessita dir quines són les seves virtuts o les seves avantatges, vol dir que no hi ha gaire gent al seu costat que li digui.
Doncs mira, perquè aquesta persona és Donald Trump en un tuit del 2013 i si ell no té persones que li diguin que és intel·ligent...
Sí, però fixa't que a vegades te'n dones compte que t'ho diuen però no ho pensen.
Clar, ell deu ser conscient, no?, que li van dient que molt bona feina, però que potser...
Però igual pensa que no li diuen de veritat, que li diuen només perquè és el president.
Justament, probablement perquè ell també ho hagi dit a altres persones sense ser veritat.
Exacte.
Doncs hem de deixar-ho aquí. La veritat és que estaríem molta estona més parlant amb la Imma Puig, però tenim el temps que tenim. Imma Puig, psicòloga clínica, especialista en gestió d'emocions en grups, en ambients tan diversos que no n'hem parat, com famílies, empreses, empreses familiars, equips esportius. Moltíssimes gràcies, un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Estiu de Gràcia, amb Adam Martín.